Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona nit tingueu, estimats amics i amigues oients de Parlem d'Òpera, Ràdio Sabadell. Preparats per sentir aquest darrer programa del mes de febrer de 2019, el 358, jo preparat a explicar-vos-ho tot i vosaltres segur que esteu, us ho noto, delerosos de sentir el que us hem preparat avui per a tots vosaltres. Avui, però, començarem el programa d'una manera un pèl diferent, doncs abans de sentir-ne la música inicial voldria dir unes paraules. Fins avui no ho he pogut dir per la senzilla raó que els dos programes precedents es van enregistrar amb més anticipació de l'habitual, ja que jo vaig estar absent durant uns dies a causa d'un viatge professional força lluny d'aquí. El que vull dir és que el passat dia 13 de febrer ens va deixar el doctor Xavier Gondolbeu, en Xavier, vicepresident dels Amics de l'Òpera de Sabadell des dels mateixos inicis i espòs de la nostra presidenta, la Mirna Lacambra. És obligat un record per ell. Xavier era una persona molt especial, de les poquíssimes que he conegut, que era estimat per tothom. Tothom l'apreciava, tothom. I això era degut a les nombroses qualitats que adornaven la seva persona. Un home bo, generós, gran conversador, amb un fi sentit de l'humor, treballador incansable. A l'associació hi havia fet tots els papers de l'auca, començant per dissenyar el seu logo, la ja famosa lira d'Orfeu, un dia, ja fa molt de temps, en què el va dibuixar sobre la sorra d'una platja de la Costa Daurada. Perquè, a més, en Xavier, a banda d'un bon metge estimat pels seus pacients, també tenia ànima d'artista. En el seu cas, més aviat d'artista plàstic, doncs era afeccionat a la pintura i ho feia força bé. En Xavier, durant tota aquesta trentena llarga d'anys que fa que existeix l'associació, que s'ha estat fent òpera a Sabadell i arreu de Catalunya, va ser l'altra meitat del motor. Sempre discret, sempre a l'ombra, era el gran suport de la Mirna, i ell no va fallar mai. Els que hem tingut el privilegi de compartir anys de la nostra vida al seu costat, en el meu cas gairebé 30, sabem com n'hem estat d'afortunats per això. Per mi, en Xavier ha estat un amic de l'ànima i una de les persones que més ha apreciat en aquesta vida. El buit que deixa no es podrà omplir. Però sabem que allà on sigui, en Xavier continuarà ballant per la Mirna i per l'associació, perquè la feina ben feta segueixi endavant. Amb aquell somriure seu tan característic, tan càlid, que tothom qui ha publicat alguna cosa en record seu ha destacat. Et trobarem a faltar enormement. Aquest programa, perdoneu, aquest programa està dedicat a la seva memòria. Descansa en pau, amic. I ara sí, un cop dit això, la Rocío i jo us donem una cordial benvinguda. Endavant amb la música, si us plau. Thank you. Hem sentit la dansa dels esclaus de l'acte tercer de la monumental òpera Les Troyens d'Héctor Berlioz. Era la interpretació de la London Symphony Orchestra dirigida per Sir Colin Davis, director que fou un dels grans especialistes i divulgadors de la música d'aquest inclassificable i rebel compositor francès. I avui hem començat el nostre programa amb aquesta peça perquè en la primera part del mateix us vull fer la crònica del que va ser un gran sense sentit, la producció d'aquesta òpera en el Teatre de la Bastilla de l'Òpera de París, i que jo vaig anar a veure el dia 9. Vagi només per endavant que aquest fragment, aquesta dansa, no es va sentir en la tal producció, ja que van escamotejar-ne tots els nombrosos ballets i danses. Imagineu-vos com deuen estar les coses que a París, precisament a París, es carreguin la dansa en una òpera francesa. Una heretgia. Bé, aquesta producció dels Troians, tan esperada per molts, va acabar sent el típic exemple d'una obra que perd tot el seu sentit després de passar per les mans d'un director d'escena estrella, o estrellat, no sé ben bé com dir-ho. En aquest cas, el rus Dmitri Chernyakov. Cert que aquest individu també fou culpable d'una de les més grans decepcions de la meva vida, una producció dels diàlegs de Carmelites a Múnich l'any 2010. Ja aleshores era per crear un grup terrorista amb l'únic objectiu de carregar-se aquest paio. I veig que seguim en la línia. Perquè el que va fer aquest individu amb aquesta òpera no té nom. Potser genocidi operístic? Bé, suposo que ell es deu considerar superior al compositor i també llibretista. De manera que li esmena la plana i fa una cosa completament seva. A més, vulgar, perquè si fos brillant ho podria perdonar, però no, una cosa que perverteix completament el que era l'obra de Berlioz, mancada absolutament de tota èpica heroica que l'òpera conté. No endebades veu directament de la font de l'Eneida de Virgili. En fi, no diré el que em sembla el senyor Chernyakov perquè la seva mare no té cap culpa, la pobra. Amenitzem el relat, si us sembla, amb una de les àries més conegudes i més boniques, crec jo, d'aquesta òpera lírica i estàtica que és O Blonde de Ceres, de l'acte quart, a càrrec del personatge de Iopas. Aquesta ve d'un altre enregistrament, el de John Nelson, dirigint l'Orquestra Filarmònica d'Estrasburg, el tenor Cyril Dubois, que és precisament el mateix que va interpretar aquest rol a la Bastille, és Iopas.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
Com sabeu, Letroyen en realitat són dues òperes juntes. Una obra realment monumental, una mica exagerada, diria jo, i ambiciosa, que Berlioz no va poder veure representada segons la va concebre. Els dos primers actes constitueixen la caiguda de Troia i narren la presa d'aquesta mítica ciutat després del setge de 10 anys per part dels exèrcits grecs, gràcies a l'estratagema del cavall, de tots coneguda. A finals de 2018 la van fer a Viena i vaig veure fotos i hi havia cavall. Aquí ni tan sols un cavall de Tio Vivo. L'escenografia, per mi més adient que la de la segona part, presentava l'escenari dividit. La major part era la ciutat devastada, jo crec que força aconseguida. L'altra part representava l'interior del Palau Reial, on la família reial, encapçalada pel rei Príam, un força decrèpit pat aburxolatge amb un ridícul perruquí i sense gens de veu, sort que el paper són poques frases. La resta de la família, força ridícula, semblava una família que jo em sé, una altra de reials vividors. La destacada soprano francesa, Véronique Gens, feia l'ínfim paper de la reina Ecube. El rol protagonista d'aquesta part és el de Cassandra, interpretada amb força per Stéphanie Doustrac. És una de les moltes filles de Príam i té el do de la profecia, però ha estat maleïda de manera que ningú se la creu mai. I ella es passa l'estona com a boja, prevenint contra el cavall i la retirada dels grecs. Tothom passa d'ella, però és qui al final té raó. En aquest grup va destacar el cant de Stéphane Degu en el rol de Coreb, el promès de Cassandra. Sobrava completament un vídeo que es va projectar en el que s'insinuaven abusos sexuals de la nena Cassandra per part del seu propi pare. Cassandra, a qui veiem fumar i parlar amb la premsa, és la que dirigeix la resistència contra els invasors i el finalment s'immola a l'Obonzo. Haig de dir que jo personalment no sóc un gran fan de Berlioz, vagi per endavant, i en aquesta primera part la música se'n va fer feixuga, però la posada en escena la vaig trobar acceptable. Tot el contrari de la segona part, on la mateixa posada en escena era impresentable. Però la música la vaig apreciar molt més i penso que conté les millors pàgines d'aquesta òpera. Sentim ara una ària del cinquè acte, Valon Sonor, a càrrec del personatge d'Ilas, jove mariner frigi. Aquí és el tenor Toby Spence en la versió de Davis que hem sentit en començar. A la Bastille fou Bror Magnus Todenes.
Oh!
Els darrers tres actes conformen l'òpera Els troians a Cartago, que ens explica la coneguda història d'Enees, príncep troià que sobreviu a la destrucció de la ciutat i fuig en direcció a Itàlia, per mandat diví. Ell mateix és fill de la deessa Afrodita. A fi i efecte de fundar-hi la segona Troia, la ciutat que, segons la llegenda, acaba fundant és Alba Longa. Temps després, d'aquí sortirien els fundadors de Roma, Ròmul i Rem. I és aquesta la ciutat eterna la que és considerada com la segona Troia. Enees, durant el seu viatge, va fer parada a Cartago, al nord d'Àfrica, on governava la reina Dido, que havia escapat uns anys abans de la seva natal ciutat de Tir, a Fenícia, a l'actual Líban, on el seu marit havia estat assassinat. A Cartago va crear una colònia fenícia, que fou la ciutat que segles a venir s'enfrontaria amb Roma en una lluita a mort que va acabar amb la seva destrucció. Didon, a l'òpera, s'enamora perdudament d'Enees i festegen durant un temps, però aquest ha de complir el seu destí i l'abandona, fet davant el qual Dido acaba suïcidant-se, fi de l'òpera. Aquesta història tan romàntica i dramàtica, el maleït rus la va convertir en un escenari d'una lletjor poc imaginable, desprovista de tot el seu contingut original, ni èpica, ni heroisme, ni romanticisme, ni amor, res. L'escena transcorre en un anodí modern local que representa un centre de rehabilitació de ferits de guerra. Així és, ja que d'entrada veus gent deambulant per allà amb pròtesis. A alguns els hi falta una cama, a d'altres les dues. L'amic fill de Meyerbeer insisteix en que es tracta d'un psiquiàtric. Estic d'acord en que la majoria dels que hi ha allà estan de psiquiàtric, però és un centre de rehabilitació, segons es projecta abans de començar sobre l'escenari. I Didon, si ho vaig captar bé, que igual no, vindria a ser la directora del centre, a qui tothom considera la reina, i per això li posen una corona de cartró i tothom li rendeix homenatge. Altres personatges importants, com Anna, la germana de Dido, o Narval, ministre de la reina, no són altra cosa que fisioterapeutes rehabilitadors. I val a dir que la història d'amor de Dido i Enees es desenvolupa enmig d'una fredor inimaginable. En el duo Nui d'Ivres, que és la culminació de la història i després sentirem, els dos personatges no s'ajunten ni un sol moment, tota l'estona separats, en pupitres diferents, que van anant de l'un a l'altre. Bé, és una pena molt gran. Els cantants Brandon Jovanovic, que va protagonitzar la producció de Viena i a qui substituïa l'inicialment anunciat Brian Himmel, ho va fer bé, sense ser un cantant de grans recursos, però és voluntariós i va seguir curosament les instruccions del regista i va fer un personatge desmenjat i passota. Ekaterina Semenchuk, Didon, també era substituta, en aquest cas de la prevista Lina Garanxa, però em va agradar molt. El seu físic, sobretot si el comparem amb el de la Garanxa, no és ni de bon tros l'adequat per la reina cartaginesa. I tal com anava caracteritzada, semblava més aviat una empleada de la mateixa, però canta amb molt de gust i sensibilitat. Em pregunto com hauria estat amb una producció adequada. Bé, els altres cantants, Aude Extremo com a Anna, Michel Lozier com a Escanya i Christian Van Horn com a Narval, entre d'altres. L'orquestra i el cor esplèndid, sota la curada direcció del titular de l'Òpera de París, Philippe Jordan. Bé, no me'n penedeixo d'haver-ho vist, però després de fer el viatge i passar 5 hores al teatre, penso que em mereixia alguna cosa millor, eh? I acabo aquest bloc d'informació amb el preciós, meravellós, duet, Nuit d'Ivresse, enregistrament de Nelson amb dos grans cantants, Joyce DiDonato, Didon, i Michael Spires, N.E.
Oh.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
Aprofitem avui per presentar els personatges d'aquest mes de febrer, una soprano i un baix. Començarem per la soprano i anirem a trobar-la als Estats Units. Parlem de Claire Watson, nascuda a Nova York el 3 de febrer de 1927. Claire McLamore, aquest era el seu nom real, va estudiar música a la Universitat de Rochester per seguir amb professors privats a la seva ciutat natal i després a Europa, on va rebre classes d'Otto Klemperer, a Viena. El seu debut en escena fou europeu, a Graz, Àustria, el 1951, com a Desdemona a Otello. El 1955 va passar a integrar la companyia de l'Òpera de Frankfurt, on va tenir l'oportunitat de cantar una diversitat de rols. La comtessa de la Noche de Figaro, Pamina, Elisabetta de Tannhäuser, Leonora a la Força del Destí, Aida, Tatiana, d'Eugène Onegin, Fiordiligi, Elisabetta de Valois, o la mariscala del Rosenkavalier, paper amb el qual va debutar a Covent Garden el 1958 i a Kleinburg el 1960. També el 1958 passa a formar part de la companyia de l'òpera de Múnich, la Bayerische Staatsoper, més prestigiosa. Allà hi va cantar alguns rols wagnerians, com ara Eva dels Mestres Cantaires o Sieglinde. La seva carrera, però, es va desenvolupar com a cantant convidada en els més prestigiosos escenaris mundials: Berlín, Viena, Salzburg, Milà, San Francisco, Chicago, Buenos Aires, etc. Claire Watson és molt recordada per les seves interpretacions en òperes de Richard Strauss i també de Wagner, formant part com a Gutrune del repartiment de la mítica gravació de la tetralogia a càrrec de Georg Solti. Un altre dels seus rols emblemàtics fou el d'Ellen Orford a Peter Grimes. Va morir a causa d'un tumor cerebral el 16 de juliol de 1986, als 59 anys d'edat, a Utting am Ammersee, a Baviera. I ara la sentirem en un famós enregistrament de Peter Grimes, precisament amb el fragment Embroidery in Childhood. L'orquestra és la de la Royal Opera House, Covent Garden, i dirigeix el propi Benjamin Britten. És del 1958. ara el baix, finlandès, Martti Talvela. Nascut a Itola, Finlàndia, el 4 de febrer de 1935, va estudiar a l'Acadèmia de Música de la ciutat de Lahti, al sud del seu país, i posteriorment va perfeccionar estudis a Estocolm. Debutant a Helsinki el 1960 com es per a Fucili Rigoletto. Com veieu, ben jove ja tenia la veu de baix, de baix baix. Ben aviat, el 1962, apareix per primer cop en el Festival de Bayreuth, en el breu rol de Titurella Parsifal. Més endavant triomfaria en el festival amb grans creacions de personatges com Dallen, el rei Marke, Fasolt i Hunding. Passaria a formar part de la companyia de la Deutsche Oper de Berlín, però va seguir amb la seva carrera debutant a l'Escala el 1963, a l'Òpera de Viena el 1965, a Salzburg el 1967 i en el Met el 1969. En el teatre novioquès hi va tenir un gran èxit el 1977 com a Boris Godunov. També va cantar a Covent Garden, destacant-hi com a Gurnemans i Dossi Fei, de la Covanchina. En el Liceu també hi va cantar. Jo mateix el vaig veure a mitjans dels 80, seria, en el Requiem de Verdi. Entre el 1972 i el 1980 fou el director artístic del prestigiós Festival de Savonlinna, a Finlàndia, on interpretaria, entre d'altres rols, Felip II i Sarastro. Home de dimensions enormes, tipus llenyataire, feia 2 metres i 1 centímetre i pesava entre 130 i 150 quilos. I la salut se'n ressentia i va haver de deixar-ho. Va morir amb només 54 anys el 22 de juliol de 1989 a Finlàndia d'un atac de cor després d'estar ballant en el casament de la seva filla. Sentim la seva extraordinària veu com a Osmin del Rapte en el Serrall. Ha, vi, vil, ich triumfieren. A la versió de Georg Solti al capdavant de la Filarmònica de Viena.
Schnüre zu, schnüre zu, schnüre zu, schnüre zu, schnüre, 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 schnüre
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
I acabarem el programa amb dos obituaris. El primer, el del tenor italià Gianfranco Cecchele, el traspàs del qual es va produir el dia 12 de desembre de l'any passat, a la petita ciutat de Galliera Veneta, a la província de Pàdua. La mateixa població on havia nascut el dia 25 de juny de 1938, tenia 80 anys. Encara que interessat pel cant, el de jovenet volia dedicar-se a la boxa, però el seu pare s'hi va oposar. Així que, apassionat per l'òpera, la seva veu va ser descoberta i va començar els seus estudis, guanyant el 1963 un concurs organitzat pel Teatro Nuovo de Milà. I el 5 de març de 1964 es produeix el seu debut escènic en el Teatro Bellini de Catània, en l'oblidada òpera La Zolfara, del compositor italià del segle XX, Giuseppe Mulè. Però aviat ja apareixeria a l'Escala amb el Rienzi de Wagner i a la Fenice Maida. Després d'afegiria al seu repertori títols tan importants com Norma, Don Carlo, Cavalier Rusticana, La Forza del Destino i Turandot. Això us dona una idea de que el nostre tenor tenia una veu bàsicament d'espinto. El 1965 va cantar Norma a l'Òpera de París al costat de Maria Callas. La seva veu va fer que fos sol·licitat en els teatres més importants d'Europa, però Cecchele no va planificar bé la seva carrera i acceptava cantar de tot, fet que va posar en risc la seva salut, i el 1969 es va veure obligat a una operació per treure les amígdales inflamades, amb la conseqüent interrupció de l'activitat. El retorn als escenaris va ser sofert i complicat, ja que la reeducació dels òrgans fonatius li va demanar temps i esforç. Però finalment va poder reprendre la carrera, podent fins i tot accedir als rols més durs, com ara Otello, que va cantar a Bonn el 1981. La seva carrera en escena es va perllongar fins a mitjans anys 90. I ara, de la poc coneguda òpera de Verdi, Aroldo, sentirem la cavatina del primer acte, Sotto il sol di Siria Ardente, amb l'orquestra de la RAI de Milà, dirigida per Maurizio Rinaldi. La soprano que intervé és Ángeles Gulín.
Sotto il sol di Siria Ardente, ricoperto d'aspre maglie, il mio cor nelle battaglie non tremava, non tremava che per te. Thank you.
L'artista que ens ha deixat i avui recordarem és el baix baríton alemany Theo Adam, que va morir el 10 de gener a la seva ciutat natal de Dresden, on havia nascut el 1 d'agost de 1926. De nen cantava en el Kreuzchor de la seva ciutat i a partir dels 20 anys es va posar a estudiar cant, debutant a l'òpera de Dresden el 1949 amb el rol de l'ermità de Der Freischütz. En aquest teatre continuaria apareixent sovint durant la seva carrera. Només 3 anys més tard, el 1952, Wilhelm Wagner el contracta pel Festival de Bayreuth, on hi cantaria el rei de Lohengrin, amb Fortes, Hans Sachs, l'holandès i Wotan a l'anell. Aquest és el rol pel qual fou més aclamat, com un dels més grans baixos barítons wagnerians de la seva generació. Malgrat formar part des del 1953 de l'Estat d'Òpera de Berlín, va desenvolupar la seva carrera per tot el món. Òpera de París, Covent Garden, Festival de Salzburg, Òpera de Viena, Metropolitan de Nova York, on debutaria el 1969 com a Hans Sachs, o el Colón de Buenos Aires. Va cantar les ordres dels més grans directors de l'època, Böhm, Knapperbusch, Karajan, Kleiber, Klemperer, etc. La seva veu excepcional es combinava amb un gran talent dramàtic. Encara que Wagner va ser el seu repertori més important, també va cantar Mozart, Verdi, Strauss. Alban Berg o Mussorgsky, entre d'altres, fent incursions també en òperes de compositors contemporanis. I ara us proposo, per tancar el programa, sentir l'excepcional veu de Theo Adam i serà amb Wie schön ist doch die Musik, que n'és de bonica la música. El monòleg de Ser Morosos, que clou l'òpera Die schweigsame Frau, la dona silenciosa, de Richard Strauss, amb l'Staatskapelle Dresden dirigida per Marek Janowski. I amb això jo m'acomiado avui de tots vosaltres i us emplaço a sintonitzar-nos pel proper programa, ben aviat. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.